el territori, la comarca queda arruïnada. I no només queda arruïnada, sinó que hi ha uns problemes que tampoc m'estendré, que és que quan hi ha la vinya morta hi ha molts problemes jurídics dels lloguers, etc. Això, bueno, en fi, i durant molts anys pues això queda, diríem, el vi desapareix d'aquí com a part de l'economia de
tota Catalunya, no d'aquí.
Sí, es comencen a fer cooperatives als anys 30, etc. I hi ha un moviment, el que aquí parla, hi ha cooperatives, etc. I es fa vi en uns moments en què, per exemple, Figueres té un gran èxit des del punt de vista hoteler i gastronòmic, però encara li falta el vi de l'alta gamma, no? Perquè es fa vi, i es fan vins molt famosos aquí, que es venen a tot arreu, el Blanc Pescador, tot això, eren vins d'unes vendes extraordinàries, no? Però jo el que voldria saber, quin és el procés pel qual en algun moment, i que evidentment en el cas de l'Empordà es va produir perquè Peraladi va jugar-hi, que era una potència, en quin moment es diu, un moment, podem fer vins bons? És a dir, de fet, comença a principis dels 80 i hi ha anyades molt bones que es fan aquí. En quin moment hi ha un moment que un grup de persones simultàniament o parlant-ne diuen, escolta, s'ha acabat, deixem de parlar de la filoxè, de lo que va ser, tornem a fer vins bons?
T'explico això des del meu punt de vista. O sigui, jo quan vaig començar a treballar, realment el vi a l'Empordà estava en mans de les cooperatives. O sigui, jo crec que el 90 i pico per cent del vi que es produïa a l'Empordà sortia de les cooperatives. Llavors, parlava mateix, comprava vi de les cooperatives. I havia arribat un acord amb una cooperativa, la Mollet de Peralada, per elaborar conjuntament i veure el seu vi allà. Llavors, a mi el que em va fer il·lusió va ser, m'agradaria començar a elaborar vins de gamma alta. I per això, bueno, vam comprar finques, vam plantar... Les últimes dècades hem plantat la finca Malaveina, la finca Garbet, la finca d'Espolla, la finca del Garrigal. No, el Garrigal era abans. Bueno, tenim 5 finques que hem posat en producció en els últims 20 anys. Per què? Per tenir matèria primera pròpia. I després vam treballar molt el tema d'enòlegs. Jo, per exemple, vaig portar un... A l'Empordà hi havia enòlegs molt bons, però sempre estaven acostumats a treballar en cooperatives. Jo volia, bueno, fer un petit canvi. Llavors vaig portar el José Luis Pérez, que és el propietari de Clos Martinet, del Priorat, que va ser professor meu del Col·legi de Biologia. I després vaig enterar que va marxar i va començar a fer la renovació del Priorat amb el Álvaro Palacios, Carlos Pastrana, tots aquests, i jo, com tenia molt bona relació amb ell al col·legi, te la vaig trucar i jo dic, t'eixaré una mà, no? Diu, fantàstic. I a partir d'allà, pues, l'objectiu, o sigui, quan vols elaborar vins de qualitat, tens que tenir una idea molt clara. Després, en zones d'Empordà, on el millor no hi ha la tradició d'elaborar grans vins a la llarga de la història, pues tens molt prova i error. I tu aprens a mesura que et vas equivocant. El que passa és que el cost d'equivocar-se és molt alt, perquè et dones compte molt tard. O sigui, et plantes una vinya i al cap de 5 anys veus si tenies raó o no en plantar-la. Però el projecte neix d'aquesta manera. Volem fer vins de qualitat. Això al territori...
jo ha de crec... seguir.
No, és que està seguint. Està seguint. O sigui, en aquest moment hi ha 51 cellers dintre d'Empordà. I aquests cellers fan les coses molt bé. Amb la qual ja no anem sols per la vida, sinó portem 51 cellers que estan fent les coses molt bé. I quan dèiem, bueno, quan pensem en parlar amb el nou celler, vam dir, no té proporció amb el negoci que tenim. Hem fet una sobreinversió, però val la pena perquè també volem deixar un llegat, i és un llegat a les següents generacions, però també al territori. Jo crec que ha d'ajudar a posar en valor vins que actualment s'estan fent molt bé a l'Empordà i necessiten una mica d'ajuda i projecció de fora de l'Empordà. Nosaltres mateixos, per exemple, venem el 50% de les nostres ventes de la marca Castelló de Peralada es ven a Catalunya. el 32% d'exportació i el 18% al resta de l'estat. Pues suposo que la resta de cellers de l'Empordà pues deuen tenir una estructura de ventes semblant. Això s'ha de poder comunicar fora i que la gent reconegui com són els vins de l'Empordà. I és una mica la idea també de fer aquest programa de l'Ideal a Barcelona. Aquí ens coneix molta gent i volíem donar a conèixer més el que es fa a parlar, a conèixer més a Barcelona perquè la gent de Barcelona també vingui. Després continuarem per Nova York o per París, ja veurem.
Un dels pilars d'aquesta nova etapa de la Peralada és l'enoturisme. Jo vaig cap a pel nou celler. Ona, en Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com és aquest celler on ets ara, Anna?
Una meravella és aquest celler on som ara. És un celler que des de fora veus una construcció molt bonica, però no veus el celler, perquè és un edifici que es fon amb el paisatge totalment. De fet, ho heu explicat, que els arquitectes d'aquest celler nou, de Peralada, és RCR Arquitectes, que són aquells arquitectes d'Olot, aquell estudi d'Olot, que el 2017 van rebre el Premi Pritzker d'Arquitectura, que és com l'Òscar d'Arquitectura, diguem. I això es nota sobretot perquè el primer que veus quan arribes aquí al celler és que és un paisatge que es fon totalment amb l'entorn, que s'integra en el paisatge, i llavors és com si no hi fos la part més important, que és la part que pots visitar quan fas aquesta visita guiada al celler. El que més crida l'atenció és això, com es fon amb el paisatge, com pots entendre com els han donat aquesta distinció d'arquitectura sostenible, que és el primer celler europeu que té aquesta distinció, que es diu LEED Gold, que vol dir que s'ha fet arquitectònicament tenint en compte tota la sostenibilitat. I llavors és això, una construcció envoltada d'una vinya que ara és decorativa perquè té només 3 anys, però que faran servir també per fer aquests vins de Peralada, i val molt la pena realment poder-lo visitar.
Tu que l'has pogut veure, què és el que més t'ha sorprès a la visitana?
Doncs sobretot que sigui el que estaven explicant ara, que sigui una experiència immersiva. És a dir, tu quan entres a dins d'aquest celler, des del moment en què baixes per l'ascensor, baixes a veure la sala d'elaboració o la sala de les botes o totes les sales, és immersiu des del primer moment, perquè casa molt també amb aquesta experiència de la que parlàveu ara, de l'Ideal, també, que sigui una experiència immersiva, perquè tu ho notes, diguem, amb els 5 sentits, sembla un tòpic, però és així. Des del moment en què entres, notes l'olor, aquesta característica del vi o del raïm o de l'olor de celler, diguem, només començar la visita, pots fer un tast de vins, també, és a dir, que pots tastar els vins. Tot el que veus és com el flux del vi, el visitant segueix el mateix flux d'elaboració del vi, i tens vídeos en què pots veure doncs les vinyes, perquè sí que és veritat que els visitants podran anar a visitar les vinyes que hi ha, les 5 vinyes que hi ha aquí a la vora, les 5 finques de Peralada, però també tens vídeos en el mateix celler en què ho pots veure, pots tocar la terra, pots sentir-te com si formessis part d'aquesta experiència. Realment és molt gratificant.
Aquí estàs.
Estic amb la Maria Baró, que és la responsable de enoturisme del celler de Peralada. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com diries que són les visites d'enoturisme que es fan aquí?
Bueno, són com molt completes, perquè en principi la visita, tothom té el concepte d'enoturisme, que és anar a visitar un celler. Aquí no és un celler, és que tenim tantes coses que necessites una mica de temps, no? Des de, et pots quedar a l'hotel, pots anar a visitar el museu, que és preciós, que hi ha una col·lecció de vidre molt bonica, que hi ha el claustre, que hi ha la biblioteca, pots passejar-te aquí fora al castell, que és molt maco, tens també proposta gastronòmica, i llavors el celler, el nou celler, la màgia és que s'ha recuperat aquest edifici, que era la granja, era un edifici ja construït per l'Adolf Florença als anys 40, el que han fet a RCR, han tingut un respecte enorme, han restaurat els espais i els han adaptat a que et puguis quedar al dia, no? Tu vens a fer la visita, s'ha de fer sempre amb una reserva prèvia, fas l'experiència de visitar a través dels vídeos, la família t'explica quin ha sigut aquest somni, llavors pots entrar i pots veure doncs a través d'uns vídeos el que són les 5 finques, com ara explicaves, i després visites aquest celler impressionant. La gràcia del celler és el que diu el Rafael Aranda, no? Amb aquesta seva presència silenciosa, que estan aquí present, però li hem de dir a la gent, li hem d'explicar, heu vist on està el celler? No, perquè està com camuflat, integrat i amagat, no?
Tot està integrat, i també ens havia cridat molt l'atenció el fet de que en la part de sota, és a dir, el celler, a les sales, a la sala d'elaboració i la sala de les botes, no hi havia cap pilar, que això també era com una gran experiència arquitectònica, perquè no hi estem acostumats a veure això.
Sí, sí, no sé si va ser un caprici del Delfí o no, però li va dir, home, si pot ser, diàfan, no? Llavors són 32 metres d'amplada i és a la zona on hi ha els dipòsits, per exemple. En allà el que s'ha fet és un tipus de construcció com les catedrals, no? La catedral de Girona també són 23 metres d'amplada sense columnes. La diferència és que aquí no es van haver d'arriscar massa. Bueno, aquí el que s'han fet en lloc de contraforts exteriors, hi ha uns passadissos laterals amb dobles parets, que el que hem fet és que les parets del lateral suporten el pes del que seria el sostre, no? És una meravella.
Ens explicava el Javier que hi hauria 30.000 visitants aquest any. Aquesta xifra s'espera que vagi creixent, perquè deveu tenir una llista d'espera immensa per entrar aquí.
Això ens ha dit el jefe? ¡Qué miedo! Quina por! Sí, sí, sí. Que passa que l'any passat, com que vam doblar, doncs vinga, sué. Sí, sí, jo em sembla que sí, que doblarem. No sé, que no em senti el meu equip, el que tinc ara, perquè pobrets cauran les dits. Però sí, ja haurem de reforçar-nos tots, perquè el ritme que anem, i després d'aquesta experiència de RAC1 ja tremolo, però sí, sí.
I el tipus de públic que rebeu aquí, quin és? Perquè abans ens explicaves que era molt familiar, per exemple.
Sí, bé, hi ha de tot, La setmana passada hi havia dues despedides de solteres, per exemple, que també forma part d'una experiència, no? Venir al territori, venir a Costa Brava, venir a Empordà, i com a experiència, doncs, de dir, bueno, doncs anem a fer un tast i anem a visitar un celler que és únic en aquests moments a Europa, no? Hi ha famílies que venen a fer celebracions també d'aniversaris, festes de que l'àvia fa 80 anys o festa d'un que en fa 30, que això és molt divertit. Colles d'amics i amigues, parelles que tenen costum d'anar a fer rutes de vins i, lògicament, ara aquesta ruta és obligada, per força.
Doncs sí, s'ha convertit en un bon destí per aprendre sobre vi, també sobre la gent que no en sap i la gent que sí que en sap pot gaudir d'aquesta experiència.
Moltes gràcies, Alfonso.
A vosaltres.
Una altra de les persones que ha quedat astorada veient aquest celler.
S'ha descuidat una cosa molt xula. Ho ha fet molt bé, Però a mi el que em va impressionar molt també és que no es veu ningú treballant. És a dir, vas a veure la cooperativa de Guisonet en posar els gorros i tot això, i aquí, perquè la gent no s'hagi de molestar a posar-se les sabates i tots aquells engorlaments tipus hospitals, doncs tot està en vidre. I tu veus les botes de vi, tant les que estan després al roure, l'última elaboració, com les generals, no veus ni un tub, ni un endoll, ni un treballador, res, tot és diàfan, que suposo que també està fet després perquè, primera, no es molesti la feina dels que estàs treballant i després tu, quan vagis a mirar, doncs tinguis una sensació de tranquil·litat que és en definitiva el que respira quan fas tota la visita. I això ho vaig trobar també superinteressant.
Us agraeixo molt, de debò, que el Garçoquer i Delfí Sanuja que ens hagueu acompanyat avui aquí en aquest programa especial del Món a RAC1, i, en fi, que sigui més èxit encara del que ja teniu, per molts anys i per molts centenaris més.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Un moment que tinc la... Hola, Polls!
Hola! Què tal? Molt bé, doncs...
Bé. Què?
Després d'aquestes setmanes intenses de la Lliga, avui ja pots gaudir del cinquè capítol de la microsèrie Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. El pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. En aquest episodi sentim el testimoni de Brian Alonso, un noi amb discapacitat que ha aconseguit el seu somni de ser futbolista de la Societat Deportiva Ponferradina de la Liga Genuine Santander. Tot i les barreres i prejudicis que s'ha trobat pel camí, no et perdis el seu testimoni a Juego Directo, a La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Acabem aquí la tertúlia, però un moment.
A veure.
Un moment, perquè d'aquí uns moments hi haurà en Joan Dausà, que actuarà en directe aquí, en aquest espai aquí a Peralada. Però abans, és que acaben d'explicar-me que... Vaja, dues notícies d'última hora, una política i una esportiva. La política és que... n'hi ha dues, tres notícies d'última hora. Clara Ponsatí ha portat la Generalitat als tribunals... L'acusa d'haver ocultat els atestats dels Mossos que han servit, diu, per reprimir manifestants independentistes. L'any passat, l'eurodiputada va presentar una bateria de sol·licituds per accedir a aquests documents, però els hi van denegar totes. Ponsatí, en el seu recurs al TSJ, considera que aquesta resposta és irregular, que hi ha voluntat d'amagar informació i que hauria de ser pública. Per tant, Clara Ponsatí porta la Generalitat als tribunals. Una. Segona, continua l'embolic sobre quins van ser els llibres més venuts per Sant Jordi, que crec que és una cosa que haurien ja de deixar de fer. Perquè sembla això també que... El mateix dia, el Gremi de Llibaters va anunciar que el més venut de ficció havia estat Les nostres mares, de la Gemma Ruiz Palà, i de no ficció, La gran enciclopèdia del Barça, de la Sotana. Dilluns us explicàvem que la plataforma Libriret havia fet un recompte més exhaustiu i el més venut de ficció havia estat 32 de març, de Xavier Bosch, i de no ficció, de la Sabana Mar, del Sala Martín. Doncs bé, fa una estona el Gremi de Llibaters ha publicat el recompte que es fa cada any i els més venuts són de ficció el del Xavier Bosch i el de no ficció el Crims de Carles Porta. O sigui que no té res a veure ni els que diuen uns, ni els que diuen uns altres, ni els que deien avui.
Això s'ho va inventar algú un dia, sí. Va ser el primer, el dia 23 del vespre, on van dir són aquests i tothom ha seguit.
Sí, i aire que vol dir vent. Exacte. I aire que fa baixada. I l'altra notícia que vull comentar és el que ha dit fa uns moments la Marta Ramon, companya de els esports a RAC1. El director esportiu Jordi Cruyff té dubtes seriosos sobre continuar al club més enllà del 30 de juny. Escolta, fem una cosa. Abans que cantin Joan Dausà, truqueu-me un moment amb en Pou i amb en Pallàs i si voleu dir alguna cosa a Jordi Bosch, Anna Gómez, que sou dels morro fort barcelonista, ho podreu fer. Qui no, que vulgui marxar, o si voleu quedar-vos tots, quedar-vos tots, però no hi ha cap problema. Però és que em té preocupat, això. Entre el del Mateu Alemany d'ahir i el del Jordi Cruyff d'ara... Un moment. Després. Ara tornem.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
Chacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
El prestigiós coreògraf Ilya Shiboi estrena el ballet Les quatre estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortun de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Celler Peralada.
Del 5 al 7 de maig, descobreix en Peralada i Ideal els millors tresors de l'Empordà, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Peralada 100, els sentits de la història, és una mostra immersiva que repassa la sorprenent història d'un celler i d'una regió associada a l'art, la música, la cultura i el paisatge vinícola.
A més, la visita inclou un tas de vins inèdit. Entrades a idealbarcelona.com.
Com s'ho fa la teva mare? És simplement extraordinària. Sí, és com si tingués superpoders, perquè com pot ser que et digui atacaràs la camisa i 10 minuts després tinguis un atac d'oli a la camisa. Vaja, la teva mare viatja en el temps. Perquè la teva mare és extraordinària, aquest 7 de maig sorteig extraordinari del Dia de la Mare a la Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebra-ho. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè acompleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
Que els mitjons desapareixen a la rentadora és tan cert com que Aldi vam estalviar 28 tones de plàstic el 2022 redissenyant els nostres envasos de detergència. Canvia't a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com 3 litres de detergent líquid a només 6,49. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Festival Jardins Terramar de Sitges. Kraftwerk, Zucchero, Tom Jones. Únics concerts a Catalunya. Entrades a festivaljardinsterramar.com. Aquest estiu jo sóc Terramar, i tu?
RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Celler Peralada.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Aviam. Són les 11 i 23 minuts perquè ja... Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Aviam, explica'm això. El Jordi Cruyff també, eh?
Sí, sí, està en aquest període de reflexió, podríem dir. El director esportiu Jordi Cruyff ara mateix té dubtes seriosos sobre si continuar al club o no, més enllà del 30 de juny, que és quan acaba el seu contracte. Recordem que l'ampliació d'aquest contracte la va signar fa un any amb aquest nou càrrec de director esportiu. Acaba el 30 de juny i ara mateix té dubtes sobre si continuar o no. Un cop es guanyi la Lliga, o sigui, aquest mes, d'aquí res, aquestes properes setmanes, Jordi Cruyff prendrà una decisió definitiva sobre què fer amb el seu futur i sobre si continuar o no lligat al Barça.
A mi és que amb tot això estic en... Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Hola, Joan Jopallàs, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir estava escoltant la transmissió a la nit... I em vaig quedar de prop, vaig pensar, és que a més, crec que era, sembla que ho escrivies també, Joan Ju, que és que aquest club, mira que avui hauríem d'estar parlant de fent sumes i restes, que ja les hem fetes també, però al marge d'això és que ara estarem parlant del Mateu Alemany, de per què plega, ara del Jordi Cruyff, si potser també l'acompanya, és a dir, tot plegat, Joan Maria, ostres, és molt depriment, eh?
Sí, la veritat és que fa la sensació que ja fa massa temps que les alegries duren molt poc i les desgràcies o les decepcions, en canvi, s'allarguen i s'allarguen en el temps, no? I tot plegat és una mica desesperant, no? Perquè quan no és un all és una ceba i no hi ha manera de trobar una certa estabilitat o detectar que hi ha un rumb marcat que genera una certa tranquil·litat quan mires el futur més pròxim. Això del Mateu Alemany jo crec que és un cop a la credibilitat del club, perquè estem parlant d'un dels principals executius en la matèria més sensible que té ara mateix, no, l'equip, que és el primer equip de futbol, no només des del punt de vista del nivell futbolístic, sinó també de la massa salarial, de les relacions amb la Lliga, etcètera, etcètera. Evidentment no és una peça insubstituïble, però era una peça realment que podia marcar la diferència. I el fet que marxi a treballar a l'Aston Villa, doncs és significatiu. I aquí hi ha diverses raons. Hi ha una raó econòmica, evidentment, que és que l'Aston Villa, sí, l'Aston Villa, un equip de la mitja taula de la Premier League, pot pagar molts més diners a Mateu Alemany que al Barça, això és així. La Premier League ara mateix té un potencial econòmic que no té la Lliga Espanyola, i menys el Barça, que està en una situació econòmica, com sabem, delicadíssima. Però a banda d'aquesta proposta econòmica i de la possibilitat de demanar i de dirigir el club de manera estrictament professional, jo crec que aquí també hi ha un desgast de com s'ha gestionat la plantilla, no? És a dir, Mateu Alemany és un tio, per entendre Jordi, com ho dic, bastant implacable, bastant fred, bastant de prendre les decisions des d'un punt de vista estrictament professional. No? Mateu Alemany és el tio que no té cap problema en dir en una assemblea que els capitans estan cobrant molt per sobre del que haurien de cobrar i no té en compte aquí possibles sentiments, trajectòries, etc. Simplement ell creu que ha d'informar de quina és la situació i prendre les decisions en conseqüència. Bé, doncs algunes d'aquestes decisions que ell hauria pres, doncs després el president o l'entrenador, ja sabem com funciona el Barça, no aquest Barça, el Barça en general, doncs li han dit no, per aquí no hi anirem, no? I penso en Sergi Roberto, penso en Busquets, penso en Dembélé. El retorn de Messi genera molts dubtes, jo crec que dubtes raonables, jo crec que és un debat molt interessant, en contra dels que diuen si no vols que torni ets idiota, o dels que diuen si vols que torni ets idiota. Jo crec que el debat és una mica més complex que això i que acceptaria molts matisos. En fi, que més enllà de l'oferta econòmicament bestial que li fan a l'Aston Villa, jo crec que una altra de les raons és aquest desgast del dia a dia i el fet de veure's a vegades en situacions una mica incòmodes, de dir, no, escolta, jo us he dit per això i per això que la decisió correcta era aquesta i vosaltres heu pres una decisió exactament contrària, no?
Joan, hi ha una altra cosa que m'ha sorprès a mi molt de tot plegat, és la gestió de la comunicació de la notícia, que això aquí ha d'haver una explicació que se m'escapa o que se'ns escapa, és a dir, perquè després de guanyar 1-0 contra Osasuna, que tens la Lliga pràcticament, surt aquesta notícia, és a dir, ho tens pactat perquè ha de ser ja o d'aquí una setmana vas fora, és que no ho entenc.
Bueno, ho has d'englobar amb allò que deies al principi, de que té aquest club una inclinació per torpedinar-se ell mateix, diríem que històrica, no? Però en aquest cas, la versió oficial, o extraoficial, el que et diuen des del club és que això s'ha fet d'aquesta manera perquè hi havia certa temor a que aquesta informació es filtrés abans i arribés a la gent doncs d'una manera no convencional, no oficial, però jo crec que és una manera de comunicar maldestra i que té de tot menys el do de l'oportunitat. És veritat que tot va ser comunicat ahir, és a dir, que Mateu Alemany avisa que marxarà el 30 de juny ahir mateix, ho fa saber el president, ho fa saber Xavi i el seu staff, però jo crec que
es podria haver esperat ni que fos 24 hores per pair i per disfrutar del partit d'ahir, entre altres coses perquè oficiosament el Barça és campió des d'ahir a la nit quan marca Jordi Alba i és una lliga que el Barça fa 4 anys que no guanya. Per tant, aquesta no se li pot adjudicar a la premsa, sinó que surt del propi club quan és que no van passar ni 15 minuts des de que el partit acaba i es fa aquest comunicat. I per no redundar amb el que deia el Joan Maria, que estic molt d'acord amb tot el que ha dit, jo crec que estem davant d'uns mesos que venen ara que realment ja provocaven cert vertigen en Mateu Alemany, diguem, al timó, perquè hem de recordar que d'aquí al 31 d'agost i no al 30 de juny el Barça ha de solucionar moltíssims problemes, entre altres coses rebaixar la massa salarial 200 milions, l'arribada o no de Messi i suavitzar les relacions amb Javier Tebas, amb qui Mateu Alemany probablement era l'únic fil conductor que tenies, no? I jo crec que això es trenca. Per molt que el comunicat es digui que Mateu Alemany treballarà pel Barça més enllà del contracte, etc, etc, tots els que hem canviat alguna vegada de feina sabem que el cap i els nostres sentits marxen cap allà on anirem i no cap allà on estem. I jo crec que Mateu Alemany no crec que tingui el cap centrat per solucionar els problemes del Barça d'aquí al 31 d'agost, entre altres coses, perquè marxa el 30 de juny. Jo crec que tot plegat és complicat de pair. I afegiria una última cosa. Jo crec que hi ha una pèrdua d'actius i de pilars executius que ja no és anecdòtic perquè s'ha repetit i s'ha replicat amb aquesta junta directiva. Hem de recordar Ferran Reverter, que era director general, que va plegar al cap de 8 mesos d'arribar. Jo afegiria a Ferran López, a Seguretat, que també va marxar. Jo afegiria a gent com Toni Ruiz o com José Manuel Lázaro a Comunicació. Parlàvem ara de Comunicació, no crec que s'hagués fet aquest tipus de comunicat amb ells al club. Jordi Llaurador, que era directiu d'Espai Barça i va renunciar, ara està a la Fundació. A mi no em sembla una tendència que no defineix bé o que no retrata bé la manera de fer i sap greu perquè el Barça afronta ara un moment molt important de la seva història, perquè es muda durant un any i pico, i crec que tot això no ajuda gens a crear una sensació d'estabilitat. Al contrari, és que no pots ni lluir ni celebrar, sembla una lliga que ha costat molt de guanyar.
Aviam, Anna Gómez i Jordi Bosch, anem acabant, perquè és que
és una muntària. Jo discrepo bastant. És a dir, venim d'una època molt fosca. Venim d'una època en què potser es comunicaven molt bé les coses, però els números no han quadrat ningú. Venim d'una desgràcia absoluta de l'època del Bertomeu i del Rossell en quant a gestió econòmica, i ara recollim uns fruits bastant negatius. En canvi, la nova època, potser la gestió deportiva, un parell de fitxatges que han estat un fracàs i que potser cal reconsiderar, però l'equip amb una sabata i una espardenya, perquè no recordem que els principals actius han estat lesionats des del Pedri, el Dembélé, el De Jong, bona part de la temporada, és a dir, la Pedrera i quatre veterans han guanyat la Lliga i portem 14 punts d'avantatge envers el Real Madrid, que està a punt de jugar la final de la Champions League. Per tant, a nivell esportiu, malgrat que no hem disfrutat, això és evident que no ho podem negar, ens avorrim bastant perquè venim d'una època on el futbol era diversió. Però hem guanyat, estem a punt de guanyar la Lliga per 14 punts. Per tant, benvingut sigui que estan a veure, ja veurem qui seran els substituts del Mateu Alemany, que al cap i a la fi marxa per diners, el Jordi Cruyff no en tenia ni idea, per tant no ho sé. I ja ho veurem. I en quant a la gestió o la possible hipotètica debat sobre el Messi, jo la veig absolutament tancada. Messi aporta tot a nivell esportiu, amb aquest equip li falta precisament gol.
Val. Jordi Bosch.
Home, jo crec que s'ha dit molt, les tres persones que m'han precedit amb molta informació poc puc afegir. Evidentment és cert que hi ha un perquè indirectament vaig tenir una notícia fa unes setmanes dels projectes al voltant de l'Aston Villa i de la ciutat de Birmingham per part del senyor que és el segon o el tercer més ric d'Àfrica, que és el propietari en Sawiris, i per tant diríem, pues aquí hi ha poca cosa a dir. Sí que és cert que la nota aquesta s'apunta que seguirà portant alguna cosa, dit d'una altra manera, sembla que se li hagi dit acaba'ns d'ajudar amb el tema d'Entebes i de la massa salarial, jo crec que es refereix en aquesta història, i vaja, no hi ha una altra alternativa que reixir sortint-se, i probablement han passat una sèrie de coses que probablement fa que també pues, en el club s'hagin de prendre algunes decisions, diríem, de redreçar, de situar algunes altres persones, potser és aquest el moment de renovar el projecte amb algunes incorporacions, i jo espero que es faci pel bé de tots, que és el que desitgem, i evidentment preocupació perquè tot això resolgui bé.
Ai, Déu meu. Marta, vols dir alguna cosa?
No, simplement que estem a les portes d'un estiu que pot ser clau en el devenir de l'entitat, el devenir més immediat de l'entitat, i que serà molt interessant veure realment com surt el Barça d'aquesta crisi, perquè per mi sí que s'obre un període de crisi amb la sortida de Mateu Alemany per tot el que representa, per les relacions amb la Lliga, pel seu domini de la normativa econòmica i sobretot tenint en compte el que ha de passar, perquè el gran objectiu és el retorn de Leo Messi, i encaixar Messi amb tot el que comporta, no a nivell esportiu, perquè ningú dubta de les qualitats futbolístiques de Messi, sinó a nivell econòmic, a nivell estructural. Jo crec que és molt, molt important que hi hagi algú al timó que sàpiga què està fent, i ara mateix la porta cada vegada s'està quedant més sol en la presa de decisions.
Acabo dient una cosa que és molt important.
A veure,
el més probable, l'Atlètic de Madrid guanyen els... És que m'he perdut, i aquest matí és que no entenia res. L'Atlètic de Madrid i el Madrid guanyen els seus partits, el Barça ha de guanyar Cornellà per ser campió. Si l'Atlètic de Madrid no guanya avui i el Madrid no guanya dissabte contra el Getafe, el dia 13 de maig, perquè cap de setmana no hi ha Lliga, el Barça és campió sense jugar el mateix dissabte a les 11 de la nit durant la final de l'Eurovisió. I l'Atlètic de Madrid guanya avui i el Madrid no guanya dissabte contra el Getafe, caldrà esperar a veure què fa l'Atlètic de Madrid diumenge un quart de cinc de la tarda contra l'Elx. Si no guanya, el Barça serà campió abans de jugar contra l'Espanyol. Escolta'm, serà campió, no sabem quan, ja ens ho explicaran el Pou i companyia, per tant, gaudiu i disfruteu.
Hi ha altres distraccions.
Sí, home, i tant.
Concentrar-se en què passa amb el Girona i concentrar-se en què li passa a l'Espanyol.
Va, perfecte, mira, molt bé, Jordi Bosch.
Què? El Barça es proclami campió oficialment i de manera matemàtica. A veure si el culer té l'opció de gaudir-ho unes hores, ni que sigui.
D'una rua, tu, almenys.
Estaria bé. Gaudir,
hosti, sí, per favor. Marta
jo
Ramon
Jo. Jo us dic que ho celebraré.
Bueno, mira, aquí tenim uns vins estupendos. Marta Ramon Jo, Maria Pou, Joan Jofallàs, moltes gràcies, de debò. Gràcies.
Una abraçada.
Bon dia.
D'aquí uns moments, aquí al Món a RAC1, aquí a Peralada, Joan Dausà, en directe.
Vinga.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Del 5 al 7 de maig, descobreix en Peralada i Ideal els millors tresors de l'Empordà, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Peralada 100, els sentits de la història, és una mostra immersiva que repassa la sorprenent història d'un celler i d'una regió associada a l'art, la música, la cultura i el paisatge vinícola.
A més, la visita inclou un tast de vins inèdit. Entrades a idealbarcelona.com.
Vine a Cotet i vesteix la teva mirada cuidant al màxim la teva visió. Ara, emporta't les teves ulleres de vista o de sol graduades des de 89 euros. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva des de 1902.
Som així.
A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé, el millor preu. A data 2 de maig, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAF. Tria congelat, tria La Sirena.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals.
I ho complementem amb un programa de sortides pels arrossars, tallers i degustacions per a tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 i a visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l i sorprèn-te.
Regalar la teva mare és posar un llaç a un m'importes, a un tu mereixes. Regalar la teva mare és posar un llaç al modelador automàtic Babyliss Wave Secret per crear rínxols sols per 179,90 euros. Regalar la teva mare sempre serà més gran que qualsevol regal. 7 de maig, feliç dia de la mare, al Corte Inglés.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Celler Peralada. RAC1.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Quan fa que no et fas una revisió mèdica completa? A Creu Blanca posem el teu servei als millors especialistes i la més avançada tecnologia perquè en un mateix matí obtinguis una valoració del teu estat general.
Perquè la teva salut és el més important, a Creu Blanca cuidem de tu. Creu Blanca. Consulta el nostre web o truca'ns al 93 412 1212.
Chacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercorder. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Corder. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
Carmina Burana.
el gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Carl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botic Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del celler Peralada.
Hola, què tal, Polls?
Hola, què tal?
Bé, vinga, va.
Conceptes com machine learning, deep learning i data science són cada vegada més freqüents en el nostre dia a dia i amb tota la raó es tracta d'una de les àrees amb més creixement i més ben pagades dins el mercat laboral a Catalunya. I si no et vols quedar fora del món del data science i vols canviar el teu futur laboral, al Núcleo Digital School podràs formar-te en 5 mesos amb el màster en Data Science. Per tant, no et perdis aquesta oportunitat i entra ara a núcleo.school.
18 minuts i les 12.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment, que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia. Un petó, Judit.
El Jo mai mai del Joan Dausà és una de les històries d'amor no resoltes que més ens ha colpit dels últims anys. De fet, el dia de Sant Jordi, el Joan ens va deixar anar una bomba que feia pensar que aquell final obert potser acabaria resolent-se. Va escriure un missatge a les xarxes on confirmava que publicaria en breu una cançó amb la continuació. Aquest missatge va crear com una gran expectació com acabaria aquell romans no resolt, si la Judit i el Joan acabarien junts i una punyetera vegada. La resposta a aquestes preguntes les vam tenir amb Judit divendres passat, quan el Joan va publicar aquesta cançó que estem sentint de fons. Hola, Joan Dausà, bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Avui a Peralada. De seguida parlem de la cançó, però avui una cosa. Avui hem vist Barcelona, ho comentàvem a les 8, els apunts, una lona gegant teva a la Rambla Catalunya amb el carrer...
Consell de Cent.
Consell de Cent, pot ser, però una enorme lona que diu La Gran Bogeria.
Sí.
Faci el favor.
És una bogeria, perquè al final, quan ens plantejàvem de fer el Palau Sant Jordi, o sigui, tu mateix penses, home, no, que és suïcidar-se. Al final tampoc tenim la necessitat de fer això perquè estem fent concerts, estem a gust, però sí que era un repte que ens il·luminava, que ens enlluernava. Teníem moltes ganes de compartir una cosa tan especial amb tota la gent que ha fet possible aquests 10 anys. I hem dit... siguem nosaltres els primers bojos, o sigui, i que ens segueixi qui vulgui. Llavors el nostre objectiu, nosaltres, jo volia fer un final de gira per unes 8-10.000 persones, que és una mica el que ens tocaria ara a nivell de, potser de força, no? Però Catalunya no té un lloc per 8-10.000 persones, i vam dir, mira, el Sant Jordi, tal com han fet molts, com el Bon Iver recentment, doncs té la possibilitat de posar un taló i tu tens 10.000 persones allà i fas un concert de puta mare. Però també té l'opció de que si allò es rebenta i hi ha més bojos dels que ens pensem, pugem el taló i omplim tot el Sant Jordi. Per tant, una part de mi somia que pugui omplir-se tot, però la part més realista és anem a fer un concert per 10.000 persones.
Que hi és molta gent,
que
és,
Home, és que el que em feia ràbia és que com en venguem 8.000 i diguin, ara omplir-te el Sant Jordi, no, collons, jo vaig a per les 8.000. Ara, si després això... Doncs mira, evidentment cobrirem més ampolles de cava.
El dilluns que ve es posen les entrades a la venda a les 2:00 PM. Uh-huh. On exactament?
A través del meu web i anirà a una plataforma d'aquestes de venda.
Joan Dausà, a partir del dilluns que ve, a les 2:00 PM. Ja tens al cap aquest concert o no encara?
Tinc idees. El que tinc clar és que alguna cosa la puc explicar i alguna no, però que una cosa que em feia molta il·lusió, que és una tonteria, que ho parlàvem un dia amb el Josep Docas Grasses, és que ells no van ser a temps de fer-ho, però jo vull posar un escenari amb un provocador, que és aquell passadís que surt de l'escenari cap endavant, que es fica en el públic.
Val.
Una miqueta per
això
fer...
Això en diu un provocador?
Sí, això és guai.
I... per estar més a prop del públic?
Sí, i perquè et permet doncs, generar altres sensacions, acostar-te més a la gent que està més endins de la pista. No sé, m'imagino no només un concert, sinó un espectacle. Llavors, per això la gent estarà asseguda, a pista també.
Val?
Perquè m'imagino això, no només cançons, sinó que passin coses diferents. Clar, jo, tens el Sant Jordi al cap i t'imagines mil històries que pots fer. O sigui, realment...
Mira, fa 3 anys, durant la pandèmia del coronavirus, tu vas fer un directe a Instagram, que éreu... 12.000 o 14.000 o una bogeria, i vas dir, això és un Sant Jordi.
Sí, és veritat.
Clar, no, no és veritat. I clar, i no sé si d'allà va sortir tota la bogeria de fer-lo, però realment el faràs. I no sé si és un somni fer-lo o no. O...
Ostres, jo crec que el... Ara encara em toca celebrar-ho, perquè de moment encara no m'han donat ni una entrada. O sigui, de moment estem sols al Sant Jordi. Però ja haver-nos llançat a la piscina m'il·lusiona. Però ara els nervis que sento és de dir, ostres, que la gent segueixi aquesta animalada i ho rebentem. O sigui, tinc moltes ganes de fer-ho. I era un somni que mai m'hauria pogut plantejar.
Tens por, vertigen, il·lusió?
Molta il·lusió. Molta.
Molta il·lusió.
Sí. Penso que el que ens estem plantejant és realista. O sigui, 7, 8, 10.000, quan vam fer el Respira, que era el festival que vam fer... Eren 8.000.
Clar, és que arribar als 12.000 tampoc és que...
Bueno, jo no em vull posar pressió. Jo el que vull és gaudir-ho moltíssim.
Ja te la fotré jo, si vols. Vale. No, perquè, mira, o Cas Gràcies va fotre 18.400.
Sí, sí. Ells van fer amb la gent dreta a pista. Això et permet fer uns 18.000.
Clar, i amb gent asseguda a pista estem parlant del top, el màxim
15.000.
És 15.000.
Sí.
T'imagines?
Està bé, no?
Pues està bé. És el top d'assegut en cadira, 15.000? Sí, no?
Sí, jo crec que sí, entre 15 i 16.
Déu-n'hi-do. Sí, bueno, va, anem a parlar de la Judit.
Vinga, va.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap.
Com acabo? Potser hauríem de dir... Com segueix la història entre la Judit i tu?
És que jo crec que és una capa més, no? Una passa més. Algú deia, ostres, però encara falta... Jo tinc la sensació que passen els anys, la cançó no ho explica, però jo m'imagino que la Judit fa un parell d'anys que ja no està amb el seu marit.
Val.
I s'ha donat aquest temps per deixar baixar-ho tot i tranquil·lament, quan passa un temps i veu que encara vols veure'm, em cita per veure'ns,
val,
que és el que explica la cançó, no? El videoclip que ha fet la Liona ens explica la cita, cap a el recorregut cap a la cita, i la cançó explica la cita.
Val.
Vale?
Per tant?
Llavors, es troben i en aquesta cita ella confessa que en algun moment ha pensat que es va equivocar i que, per tant, ara voldria estar amb mi.
Sí.
Inclús em busca una mà, no? Aquesta cosa que em busca... I a mi se m'escapa un petó i dic, hòstia, merda. Perquè la cançó, la base de la cançó és... Hòstia, em va costar molt oblidar-te.
I ara sobre...
Després d'aquell sopar, jo vaig borrar el teu mòbil i vaig passar-ho molt malament. Si tu ara tornes 10 anys després, perquè tens la sensació que podem estar bé, però cadascú està en un altre lloc després de 10 anys, tu pots estar en un altre lloc de la vida. I per tant, és molt probable que no ens vagi bé, també. I jo no sé si estic preparat per tornar-te a donar el cor i quan el tornis a rebentar. Llavors, aquesta cançó és un dubte entre em deixo anar per l'amor o freno. Això ho vaig preguntar per Instagram i el 90% dirien que tirarien endavant, eh?
Sí.
Però bueno, sabent que te la fotràs, eh?
Clar. Això vol dir... Quan treus la cançó, Joan?
Exacte.
Llavors, perquè ara ja continua. Clar,
jo crec que d'aquí 10 anys...
10?
Home, Jordi.
Hòstia.
Clar, ara en tinc 43. Així m'asseguro 10 anys més de carrera.
Clar.
O un retorn d'aquí 10 anys.
Però realment la faràs?
Jo crec que sí. Sí, una trilogia aquí.
I la tancaràs o no, aquesta, la tercera?
Que no sé si dirà Joan, perquè se'm fa una mica estrany.
Home, si la història de la Judit al Joan, has fet una cançó per la Judit, l'has de fer pel Joan, no?
Això és veritat, això és veritat. Sí, jo, aquesta cançó el que s'explica és que el que està clar és que sembla que alguna cosa passa, que aquella nit pot ser que l'acabem junts, però no deixa clar què passa amb ells a partir d'aquesta nit. Aquí hi ha dues opcions, o fer la cançó d'aquí 10 anys o que el Dani de la Orden, com està agafant el fil, fem la pel·lícula de primavera, Barcelona nit de primavera, sí, i desenvolupem què passa a partir d'aquí.
Però tu creus que pots deixar la teva... Una cosa és el cinema, deixa't sí estar, amb el Daniel de l'Orden, però una altra és tu. O sigui, jo mai, Judit,
sí,
no sé si ha d'haver-hi un final o l'has de deixar així.
Ja, ho parlem d'aquí 10 anys.
Ja, han de ser 10, no?
O bueno...
Sí, no, escolta, sí, no... Com està la rebuda de la cançó? Meravellosa, no? Esclar, és que més...
M'ha impressionat. O sigui, mai una cançó nostra havia sortit així de forta. Mm. No m'ho esperava, no ens ho esperàvem. O sigui, l'hem cuidat molt amb el Santos, el Florent i el Martí, que són els productors de la cançó. Teníem la sensació que estàvem fent una cosa molt especial, molt bonica, molt cuidada, perquè no només és la cançó, sinó tota la producció i l'arranjament que comporta això. I teníem la sensació que era una cosa com molt cuidadeta, i igualment amb el videoclip de la Liona.
No tenies por a fer-lo? O sigui, fer sí una cançó de dir... Hòstia, aquella cançó forma part, sí, és la cançó. Mm. Una cançó que va amb tu, una cançó que no la pots deixar de tocar, una cançó que cada concert, si no la toques, t'afusellaran.
Sí, sí, sí.
I dir, hòstia, ara millorar això serà difícil.
He fet com tres cançons o quatre en aquesta línia, que anava buscant el to i el que podia narrar i el que podia ser interessant. Al final és veritat que era una cosa de dir, hòstia, cadascú s'ha fet el jo mai a la seva vida, a la seva manera, i cadascú té una expectativa o un desig de què podria passar. Per això jo he intentat molt respectar que no es tanqui cap opció perquè tothom se senti una mica representat per la cançó, però fent avançar la història. I tenia clar que volia aquesta part cinematogràfica de relat, però també aquesta part emocionant de dir, hòstia, que et rebenti el cor de dir, com pot ser que tornis ara, és que et mato.
Molta gent t'ha dit, no ho facis?
No.
No.
La gent deia, que cabron, torna la Judit.
Doncs torna la Judit. Joan, has vingut a... ha fet assajos i he de dir que... Jo és que al·lucino que els cantants, a aquestes hores del matí... A més m'ha dit que les criatures l'han fet llevar a quarts de sis, bon dia per llevar-se a quarts de sis del matí.
Sí.
I l'assaig que ha fet, una veu magnífica per ser pràcticament les 12 de la migdia, hora que no és gens habitual pels cantants. Gràcies, Joan. Va cap allà el Joan Dausà. Mira, i així, mentre va cap allà, deixem dir, falten 6 minuts per les 12, que en fi, que demà tornarem. I que demà parlarem del Festival d'Eurovisió, que vindrà el Lorenzo i que el passat del Jordi Ramos ens presentarà el seu llibre sobre Eurovisió, que a més, precisament ara que hem tingut el Pou, demà presentem al vespre el Joc de Barcelona, aquest llibre que es diu Eurovisió del Jordi Ramos. Joan Dausà és damunt del teclat, amb el micròfon al davant. Jo m'aparto perquè si no sortiré a totes les fotografies darrere i semblarem la Verge de Montserrat amb el nen.
I per tant, Judit, Jordi.
Sí, exacte. Judit amb el Joan Dausà en directe per a l'Ara del Món a RAC1.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment, que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot, sento que em rebenta el cor. I l'endemà et trobo a la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així, que m'explota el cap. Saps que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí junt. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar, que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar i em busques una mà. No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí junt. M'escapa aquell petó que no sabia que et guardava i l'abraçada que ens porta a casa, que baixi algú i ho aturi ara. Para, para, que et juro que no puc, que et juro que no vull tornar a oblidar-te, que et juro que no puc, que et juro que coses tontes i subtils i alguna bomba del destí junt.
Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat. Moltes gràcies.
Pobre de tu, que d'aquí 10 anys no em fotis una altra, perquè això ha de continuar i ha d'acabar d'alguna manera. És que estàs fotent un col·laborat que no ho veus, Joan.
Sí, sí, m'encanta, m'encanta, perquè quan em preguntaven i què pensaves quan feies aquesta cançó, el bo és que ja no pensava en la meva vida, penso en la vida d'ells dos, és com una realitat paral·lela, penso.
Digue'm la veritat, tu com creus que acabarà la història?
Jo crec que
Jo crec que ha d'acabar bé, no? O no?
Ja, sí, esclar.
De manera opinió, ja t'ho preguntaré. Sí. Què vols, que tu què t'agradaria que passés?
Ui. La meva vida és molt trista. Escolta, Joan, una cosa. Estrenes a tope, ja no t'hi ha entrades. Cap Roig?
Tampoc. Ja no queden a dalt de tot alguna.
Va. Què més?
El Grec?
A tope.
Sí, tampoc. Hi ha alguns concerts que encara es poden trobar entrades.
Tens l'estiu a tope, no?
Sí.
Dilluns que ve, a les dues del migdia. Dilluns que ve. Fa la bogeria de voler omplir el Sant Jordi. Joan Dausà, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres a Peralada.
Un plaer.
De debò, gràcies. Joan Dausà, 10 anys abans de gravar la tercera part de la cançó aquí al Món a RAC1. En nom de tot l'equip, amb la Isabel Vinàs, amb la Marga Ortuño, amb l'Ara Alfonso, la gent de Vents, amb el Jordi Balaguer i el Jordi Nieto, els estudis, amb el Calafell i companyia aquí. Aplaudeix, Vinàs, aplaudeix. Gràcies a tots per acompanyar-nos aquí a Peralada. Gràcies a la gent de Peralada per haver-nos obert les portes d'aquesta meravella que és el Castell de Peralada. I fins demà a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Bon dia i bona hora.